Dimecres passat, 31 d'octubre, es va fer la roda de premsa de presentació d'aquest muntatge que es podrà veure des d'avui fins diumenge al Gran Teatre del Liceu. Sentim el que deia Joan Matabosc, el director artístic del Liceu.
Aquest doble programa, composat pel diari d'un desaparegut de Jana Txec i el castell de Barba Blava de Bartók, són dues peces que després veureu una mica per què estan juntes, ens ho explicarà la Fura, però avui dia té un sentit fins i tot dramatúrgic, que aquestes dues peces que normalment s'han interpretat separadament doncs composin un programa doble, a més del fet de ser dues peces de curta durada. Aquest programa doble va ser estrenat a l'Òpera Nacional de París fa uns 9 mesos aproximadament i, com sabeu, és una coproducció entre l'Òpera Nacional de París i el Liceu. El diari on s'ha aparegut al Liceu no s'ha fet mai, per tant és una estrena. A més d'estrenar-se l'obra al Liceu, a més el que s'ha estrenat en aquesta coproducció és la versió orquestrada per Gustav Kump d'aquesta peça que va ser escrita per Jana Txec originàriament com a peça per piano, tenor, mezzo i tres veus de dona. I del castell de Barba Blava, en canvi, s'ha fet al Liceu algunes vegades, molt poques. De fet, es va estrenar la temporada 54-55 i, de fet, des d'aquella temporada només s'ha fet un cop més escenificada i, de fet, aquesta serà la primera vegada que el Liceu produeixi un espectacle amb aquesta peça després d'aquella estrena la temporada 54-55, perquè des de llavors, als anys 90, el que havia passat és que l'Òpera Nacional de Budapest va venir al Liceu com a companyia convidada i van presentar la seva producció. Però repeteixo que no deixa de ser, jo diria, un punt d'esdeveniment, perquè es tracta d'una obra excepcional, una de les grans obres del segle XX, i realment ja tocava que el Liceu, després d'aquest 54-55, produís aquesta obra novament en el seu repertori.
La direcció musical d'aquestes funcions és de Josep Pons, com sabeu. Actualment és el director titular de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Pons estava molt content de tornar a col·laborar amb la Fura dels Baus.
Jo voldria dir, abans d'entrar amb les obres, que és un goig i un plaer retrobar els companys de la Fura i el Jaume, que doncs vam fer ja a l'Atlàntida fa molt de temps, i
96.
Sí, ja fa uns anys, i vaja, és sempre un goig trobar-los. Sobre el programa, clar, és que es pot defensar de moltíssimes maneres, diguem, el fet de que musicalment estiguin juntes aquestes dues obres, tot les músiques nacionalistes que sorgeixen a principi del segle XX. Els postulats són els mateixos en països diferents. Primer, l'obra de Bartók. Pensem que l'obra de Bartók és una obra de l'any 11, o sigui, és una obra molt primerenca. Just Stravinsky està escrivint, o ha acabat d'escriure, L'ocell de foc. Per tant, és una obra molt primerenca, tot i que ja s'hi senten les ressonàncies del mandarín i del gran Bartók de després.
Pel director musical d'aquestes representacions, és molt important que tant la música de Bartók com la de Jana Txec es puguin escoltar en el seu idioma original.
Són fetes les dues en l'idioma original, que també això les uneix, els hi donen una força rítmica, perquè són obres que, i sobretot en el cas de Bartók és molt evident, que tota la pulsió rítmica doncs ve del text, ve de la llengua. No té res a veure quan és fet en alemany, que vaja, canvia la rítmica i perd moltíssima força, no? Doncs aquest esperit rítmic, diguem, en el text, que el text genera tota la rítmica de l'obra, també comú, com passaria en Falla també a la mateixa època en Espanya, no? O sigui, tot el ressorgiment aquest de les músiques nacionals, fonamentades en les arrels, com a resposta també al que succeeix a Centre Europa, doncs o ha succeït amb el wagnerisme, doncs cada país intenta trobar la seva pròpia veu, per tant, fonamentades en les músiques populars, també com passaria amb Szymanowski, com passaria amb Manuel de Falla.
Josep Pons destacava també que tant el Castell de Barba Blava com el Diari d'un desaparegut fossin obres primerenques dels seus autors i que haguessin estat escrites durant els primers anys del segle XX.
Jo en ressaltaria el que us he dit abans, lo primerenca que és l'obra de Bartók, Janáček és un pèl més tardà, perquè sempre el situem, no?, com Bartók, un compositor dels anys 30, anys 40, i en canvi és una obra molt primerenca i que guarda una modernitat encara absoluta, tant en la instrumentació com en els colors en cada porta, no? les idees en les llàgrimes, en la primera porta, la de la sala de tortures, i d'una originalitat que rarament trobem en compositors, que una vegada més ens confirma aquesta dècada dels anys 10 als anys 20 com una de les dècades més creatives, si no la més. De fet, també és abans que vingui la Primera Guerra Mundial i que, bueno, que es trenqui el creixement en el món europeu, però l'època potser més creativa i més original i de més llibertat en el segle XX.
Qui sentirem ara és Àlex Uller, un dels responsables de la Fura dels Baus, que dimecres comentava el per què aquestes dues obres de Bartók i Janáček coincidien en un mateix muntatge.
El fet que estiguin aquestes dues obres juntes és sota el criteri del Gerard Mortier. Diguem-ne que és qui ens encarrega conjuntament amb el Liceu aquesta producció, no? Que ho vam parlar amb ell una mica. Jo crec que el punt de partida de les dues peces, que són com les dues cares d'una mateixa moneda, parteixen una mica cap a l'atracció cap a lo desconegut, cap a lo diferent, no? En el cas del jornal, doncs, d'aquest home de camp, d'aquest pagès, per aquesta gitana, i en el cas del Castell de Barba Blava, doncs, de la Judit cap a, doncs, una mica aquesta eròtica del poder que pot simbolitzar d'alguna manera el Barba Blava, no?
Durant la roda de premsa que es va fer al Liceu, també es va recordar l'evolució de la Fura dels Baus dins del terreny de la música clàssica i l'òpera, una trajectòria que va començar precisament amb un muntatge dirigit per Josep Pons, Àlex Uller.
Vam començar l'any 96 a treballar amb l'Atlàntida, que jo crec que destila molt bé una feina conjunta durant aquests anys, no? És a dir, que és una peça molt continguda del que hem fet, Atlàntida, Martiri, la condenació de Faust i la flauta màgica. Jo crec que aquesta seria quasi una peça nostra, una peça de càmera, no? On realment, doncs, a diferència de les altres, doncs aquest fet que hi ha solament dos cantants per peça i un plantejament de posada en escena, de contenció, no?
Finalment sentirem les opinions de Jaume Plensa, responsable de l'escenografia i del vestuari d'aquesta producció del Castell de Barba Blava i del Diari d'un desaparegut.
Crec que el treball entre la Fura i jo ha sigut més de laboratori. Ells han fet altres òperes, però jo crec que el nostre plantejament ha sigut d'investigació i amb cada un hem intentat desenvolupar no només l'estat d'ànim o el que ens semblava que el compositor o la música li hagués agradat, sinó el que també ens hagués agradat a nosaltres. I aleshores cada obra també representa una mica un moment nostre, de la nostra relació. Crec que després de la flauta màgica, on tota l'escena quasi respirava amb l'estat d'ànim dels cantants, aquesta, el Gerard Mortier, suposo que també ho va entendre així, demanava com la contenció, que tot estigués més suggerit que explicat. I crec que el moment en què vam decidir que el teatre fos el castell i que el lloc de l'home que desapareix fos un forat en l'escena explica bastant bé l'actitud amb aquestes obres. Jo crec que són dos parelles, home-dona, dona-home, una mica així, però sobretot en un món de búsqueda en l'obscuritat, no? Hi ha molts creadors que sempre han unit la foscor amb la idea de la búsqueda. Jo crec que també és una unió amb el ventre de la mare, que la gent neix de l'obscuritat, però també amb la boca, les paraules neixen de l'obscuritat de la boca. i de la seva humitat, la saliva, la cortina d'aigua. Hi ha moltes relacions, jo crec que és una peça molt orgànica i que sobretot deixa que la música marqui el pols, és com el cor que batega darrere d'una producció que sembla molt buida però que està, jo crec, molt plena.
Aquestes eren algunes de les opinions que es van poder sentir dimecres passat a la roda de premsa de presentació d'aquestes funcions que han començat aquest vespre i que es podran veure encara demà dissabte a les 8 del vespre i demà passat diumenge a les 5 de la tarda. No seran només 3, n'hi haurà més, però això serà el mes d'abril de l'any que ve. Serà aleshores, en concret, el 19 d'abril, quan Catalunya Música us oferirà aquest programa en directe. Pel que fa als solistes d'aquesta producció, destacant els noms de Michael Koenig i Marisa Martins, pel que fa a l'obra de Jana Tschek, i de Willard White i Caterina de Lyman, pel que fa a l'òpera de Bartók. Si voleu veure amb detall la resta del repartiment i ampliar aquesta informació que us hem donat, el més fàcil és que aneu al blog del nostre programa a través de les 3w.catmusica.cat/blogdenit i allà trobareu diversos arxius com ara la fitxa, l'argument i altres informacions. I també ho podeu fer, evidentment, a través del web del Gran Teatre del Liceu, les 3w.liceubarcelona.com. John Tomlinson i Anne-Sophie Fonota interpretaven la porta número 3 del Castell de Barba Blava de Béla Bartók. Els acompanyaven els membres de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Bernard Haitink.
Bloc de nit. L'actualitat musical a Catalunya Música.